Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. Finalment ha plogut, i de quina manera? Ja és ben cert que en aquest país no sap ploure. La llevantada d'aquesta setmana ha recordat a més d'un als aiguats de l'octubre del 1994, però és que som al Mediterrani, i plou així. De cop et cauen 200 litres i les rieres i rius, que normalment baixen secs, es desborden. Sabem que això és així, i que cada cop amb el canvi climàtic anirà sent més habitual. Potser caldria, per evitar aquests desastres, començar a plantejar polítiques de neteja de barrancs i les lleres dels rius. Cal que els organismes competents, com l'ACA o la CHE, se n'encarreguin i que en cas d'aiguats, l'aigua no arrossegui tota la malesa que troba per davant i que tapona els ponts i provoca les imatges que tots hem vist, a banda, evidentment, dels danys personals que també hem patit aquesta setmana. Al Priorat no hem vist les imatges dantesques de Montblanc o l'Espluga, però els aiguats han provocat nombrosos danys materials en diversos municipis. Us ho explicarem avui en l'informatiu. Un informatiu en el que també ens farem ressò de la trobada amb els mitjans de comunicació de la comarca que va fer el cap de llista d'Esquerra Republicana per Tarragona a les eleccions del 10N, Jordi Salvador. Així mateix, també farem una valoració de la campanya de la Verema amb els presidents de la DO Montsant i la DO CUP Priorat, i en clau falsetana us explicarem que l'Ajuntament de Falset ha incrementat la captació d'aigües al Pou de Sant Gregori. Finalment, també parlarem amb Pere Pellejà sobre les primeres jornades gastronòmiques del bolet, que arrenquen el proper 1 de novembre. En els esports repassarem els resultats dels equips de futbol i futbol sala prioratins. Comencem! Esquerra Republicana de Catalunya va celebrar una trobada amb els mitjans de comunicació prioratins el passat dilluns a Falset. En l'acte hi va participar el cap de llista al Congrés per la Demarcació, Jordi Salvador, la presidenta de la Regional d'Esquerra al Camp de Tarragona, Irene Aragonès, i l'alcalde de Falset, Carlos Brull. El candidat per Tarragona a les eleccions del 10N va destacar la importància de que Esquerra sigui forta a Madrid i els principals objectius que la formació es marca en la nova legislatura al Congrés.
Llavors, el nostre objectiu a Madrid per aquesta legislatura no canvia respecte a les altres. El primer objectiu, i no podem oblidar, és que vivim una situació d'anormalitat democràtica i de situació pràcticament d'excepció en aquest país. I el primer objectiu és l'amnistia total de tots els presos i preses que estan en aquests moments jutjats i els que pot ser que siguin jutjats ben aviat. Igual que la possibilitat de retorn de tots els nostres exiliats. Aquesta és la número 1 sense la qual aquest país no viurà una situació de normalitat.
Salvador també va apuntar com a objectius la millora de les condicions socials i econòmiques que tenen resolució a Madrid i va apostar per la derogació de la reforma laboral, la LOMCE i la llei Mordassa. Així mateix, tant Salvador com l'alcalde de Falset, Carlos Brull, van fer també un repàs a les principals demandes prioratines que s'han de resoldre a Madrid. Entre d'altres, destacaven els problemes d'abastiment d'aigua, la millora de les infraestructures com la R15 i la connectivitat, i també el despoblament i la falta d'habitatge. Brull va destacar la bona feina que fan els diputats republicans a Madrid.
Necessitem de gent com el Jordi, que ens fan un pont, una autopista, per dir d'una manera, per anar a Madrid i poder doncs, afrontar reclamacions molt puntuals i reclamacions molt localistes, problemes que podem tindre molt de l'entorn de la nostra comarca i del Falset, no?, i del Priorat.
Per la seva banda, la presidenta d'Esquerra al Camp de Tarragona, Irene Aragonès, va valorar el moment polític post-sentència i va condemnar la violència viscuda la darrera setmana, així com també les detencions arbitràries dutes a terme pels cossos policials.
Condemnem aquestes detencions arbitràries que, a més, s'han fet molt, molt plausibles. És a dir, no són rumors, sinó que tots nosaltres ho hem vist, i amb les detencions en el Camp de Tarragona, que hi ha hagut persones detingudes que van estar 40 hores a comissaria, moltes d'elles sense saber quins càrrecs tenien, malgrat que alguns d'ells els van poder deixar en llibertat, hi ha dues persones tancades a Mas Enric. I fins i tot denuncien maltractaments amb el sentit de que les detencions no es van produir sota cap mena de justificació. Per tant, Esquerra Republicana condemna aquestes detencions arbitràries i no ens podem posar d'alguna manera sense reivindicar i exigir que es responsabilitzin i es depurin responsabilitats.
Aragonès també va exigir al president en funcions del govern espanyol, Pedro Sánchez, que s'assegui a la taula del diàleg sense condicions. També en suporta el jovent que ha sortit al carrer els darrers dies. El passat dijous hi va haver una concentració a la plaça de la Quartera de Falset. En l'acte es va llegir un manifest que donava suport als joves detinguts i empresonats i criticava la violència policial.
En els darrers dies, centenars de milers de persones han sortit als carrers en defensa dels drets i les llibertats del nostre poble. Moltes d'elles són joves i estudiants que han exercit el seu dret de ciutadania a la participació política a través de la mobilització popular. L'enfollida resposta dels aparells policials estatals i autonòmics i de la judicatura ha estat una repressió digna d'un estat autoritari. Pallisses, humiliacions, amenaces de mort, criminalització mediàtica, detencions arbitràries i presons provisionals injustificades que tenen per objectiu terroritzar, coartar la llibertat d'expressió, el dret a la protesta i l'exercici dels drets fonamentals.
La llevantada que el passat dimarts va afectar Catalunya va deixar registres de pluja molt abundants a la nostra comarca. A Cornudella van recollir fins a 208 litres per metre quadrat, mentre que a Capçanes n'hi van caure 198. A Marçà en van acumular 190. Altres registres destacats van estar a Ulldemolins, on van recollir 180 litres, al Pantà de Siurana 178 o a Falset 171. La pluja va regar gran part de la comarca i gairebé tots els municipis van superar els 100 litres per metre quadrat. A causa del temporal també es van registrar algunes afectacions a la xarxa viària i ferroviària, així com en alguns municipis. El passat dimarts a la tarda es va haver de tallar la carretera TV3031, que uneix la Nacional 420 amb els Guiamets per acumulació d'aigua, i també la carretera que uneix aquest municipi amb Capçanes a causa d'una esllavissada. La línia R15 de Rodalies va estar tallada fins al dijous al matí en el tram que uneix Tarragona amb Móra la Nova. Alguns municipis també van patir afectacions a causa del temporal. A Marçà va cedir un mur al carrer de Dalt, mentre que a Capçanes les instal·lacions de la piscina municipal van quedar completament inundades. Els aiguats també han afavorit a millorar l'estat dels embassaments de la comarca. El de Siurana es troba per sobre del 50%, mentre que el dels Guiamets ha passat del 8 al 18%. El de Margalef es sobreix. I Unió de Pagesos demana a les administracions que reparin de manera urgent els camins, ponts i altres infraestructures malmeses pel gran volum de pluja que ha caigut aquesta setmana. A diversos municipis del Baix Camp, el Tarragonès, la Conca de Barberà, el Priorat, les Garrigues, el Pla d'Urgell, l'Urgell i el Segrià, les forts aiguats han provocat greus danys estructurals, ja que han fet malbé camins, marges i accessos a les finques, segons les primeres valoracions del sindicat. El gran cabal de pluja també ha desbordat moltes rieres, torrents i barrancs. El sindicat recorda que la manca de gestió de torrents i barrancs agreuja la situació dels camps i els cultius en episodis de pluges torrencials com els d'aquesta setmana. En aquest sentit, demana a l'Agència Catalana de l'Aigua que s'ocupi del manteniment necessari. El sindicat també demana a les administracions que facin la valoració i els peritatges dels danys causats amb celeritat, perquè, entre d'altres qüestions, es pugui tenir en compte la reducció de mòduls de l'IRPF per a l'afectació a causa de danys meteorològics. La DEO Montsant i la DEO Cupriorat es troben en els moments finals de la campanya de la verema d'enguany. Totes dues denominacions d'origen coincideixen en que la campanya ha estat marcada per un descens important de la producció, a causa de la falta de pluges i l'onada de calor que va patir la comarca a finals de juny. Per contra, la situació de sequera ha ajudat a que la qualitat del raïm hagi estat molt bona. Pilar Just i Salustià Álvarez són els presidents de la DEO Montsant i la DEO Cupriorat, respectivament.
Campanya molt bona, amb una baixada de quilos important, sobretot respecte a la Carinyana i sobretot respecte a les zones més càlides de la DEO. Però pel que fa a qualitat, bona no, són aquells anys que tots ens traiem el barret i voldríem que cada any, cada verema fos com aquesta.
per Ràdio Cup Lloret, la campanya de l'alarma ha estat una campanya d'un nivell de qualitat molt alt. La vinya té una adaptació a la sequera espectacular i, per tant, el fet de que les plantes no portessin tant raïm ha permès que la qualitat ha sigut molt bona. Per una altra banda, dir que és una campanya marcada, primer, pel factor que hi va haver d'aquell pic de calor de final de l'última setmana del mes de juny, que ha provocat una disminució de la collita en general.
La varietat més afectada ha estat la carinyena, que en les zones més càlides de les dues DO va patir danys considerables, mentre que, en canvi, en les zones més elevades, la producció s'ha situat dins de la normalitat. La DO Montsant i la DO Cup Priorat calculen que la producció ha caigut al voltant del 20% respecte l'any passat. Per altra banda, des de la DO Montsant i la DO Cup Priorat van voler mostrar la seva solidaritat amb els afectats pels aiguats a la Conca de Barberà i en especial amb el celler Rendem es Déu de l'Espluga de Francolí, que va quedar literalment arrasat.
La Mariona la conec personalment, és una amiga, a mi personalment m'ha afectat molt el que els ha passat. I quan ho vaig saber, automàticament em vaig posar en contacte amb ella, amb el president de la Conca, amb la resta de presidents de les DOs, i vam engegar un programa de com podríem, bueno, un programa o quines iniciatives portàvem a terme per ajudar-los.
Ens solidaritzem amb totes aquelles accions que puguin anar a pal·liar no solament el fet d'aquests diners, sinó totes aquelles urgències que puguin haver derivades de tot el que ha passat a la Conca.
Una inversió de quasi 3.000 euros ha permès a l'Ajuntament de Falset incrementar la captació d'aigües al Pou de Sant Gregori, una de les principals fonts de subministrament del municipi. La inversió que s'ha executat els darrers dies ha consistit en fer més fonda en un parell de metres la captació d'aigua al Pou de Sant Gregori. Aquest fet ha permès guanyar cabal d'aigua per raons de profunditat, però també per la recuperació d'una antiga mina d'aigua que s'ha aconseguit netejar, connectar i tornar a posar en servei. L'Ajuntament de Falset també destaca que fa pocs mesos que el municipi ha guanyat un nou pou, que ja representa un important reforç per al subministrament d'aigua. El pou de la Benita proporcionarà un cabal d'aproximadament 12.000 litres l'hora. Tot i que l'abastament d'aigua del municipi estigui controlat i no calgui generar un estat d'alerta, des de l'Ajuntament es vol insistir en la necessitat de fer un bon ús de l'aigua, atès que la falta de pluja dels darrers anys obliga a la prudència. El regidor de serveis de l'Ajuntament, Àlex Oteues, afirmava que des del consistori són plenament conscients que han de seguir treballant per millorar el subministrament i garantir la qualitat de l'aigua. A partir de l'1 de novembre, la comarca del Priorat acollirà les primeres jornades gastronòmiques del bolet, unes jornades que tindran com a punt culminant el cap de setmana del 16 de novembre, quan se celebrarà a Falset la Fira del Bolet. Avui mos ho ve a presentar un dels seus impulsors, el Pere Pellejà. Bon dia, Pere.
Bon dia.
Primer que res, d'on surt la idea de celebrar unes jornades gastronòmiques del bolet?
Bueno, teníem la Fira del Bolet a Marçà, que se n'encarregava el Joan Riba, i vam estar parlant, que ell per temes pues, laborals i per altres motius pues, li falten mans, vam estar parlant de fer-ho en clau comarcal, no? En clau Priorat, amb actes a Falset, actes a Marçà també, que és d'on és original la idea de la Fira del Bolet, i bueno, pues això emmarcau pues, dins de tot el que és la comarca. No? Les jornades gastronòmiques s'emmarquen dins de la Fira del Bolet, del Priorat, i aquestes jornades gastronòmiques seran de l'1 al 17 de novembre.
Val, explica-nos en què consistiran aquestes jornades, més o menys.
Vale. Es vol potenciar la restauració, no?, que treballa amb producte de proximitat i producte de temporada. El bolet no deixa de ser un producte de temporada, és un producte de proximitat i tenim restauradors aquí que el treballen i elaboren molt bé, llavors s'ha de potenciar, s'ha de promocionar i treballar en sinergia també amb el comerç del nostre municipi, que treballa pues, amb productes elaborats amb bolets, llangonisses, plats ja preparats, infinitat de productes amb bolets que són d'una qualitat excepcional.
Val, i llavors com s'organitzarà això? És a dir, tu aniràs a un restaurant i hi haurà un menú amb bolets o com en funcionarà això?
Per ser el primer any es van fer unes bases molt senzilles. Els restauradors que s'afegien havien de complir pues, que de l'1 al 17 cada dia la gent que hi anés pogués triar algun plat amb bolets, ja sigui al menú, a la carta, una tapa. Es demanava, i així s'ha fet, que els restauradors treballessin amb bolet fresc, ja sigui silvestre, del més el més pròxim que trobin, de la zona més pròxima que se'n faiguin aquesta temporada, i de cultiu, o sigui, fres de cultiu, perquè també hi ha bolets de cultiu de proximitat que treballen d'una manera sostenible, doncs que també són de qualitat. Llavors els que es van adherir compliran aquestes característiques i tu durant tots aquests dies pots anar en aquests restauradors i disfrutar de plats amb bolets.
Val, i s'hi han apuntat molts restaurants?
Sí, la veritat és que, si vols, te'ls dic així...
Bueno, com vulguis, vale. Sí, digues. Doncs
pues tenim el celler de l'Àspic, el restaurant Amics de Gratallops, el Mas Trucafort, el restaurant La Morera, l'Esport, el Cairat, el restaurant Quinoa, Lotus, el Tom, l'Àgora, restaurant Les Agulles, Bar La Sènia, Cabala, Brics Restaurant, La Fonda Margalef, restaurant Cal Joc, El Secret, Tas del Priorat, Lo Refugi de Cornudella i els Quatre Molins de Cornudella. O sigui, per ser el primer any, molt bé. Per què hi ha aquests restaurants? Perquè quan vam començar a organitzar, vam decidir limitar als pobles on es feien actes que els restauradors d'aquells pobles s'hi poguessin adherir, perquè no tens temps suficient com per parlar amb tots els restauradors de tota la comarca un per un. I hi ha restauradors d'altres pobles que no són ni de Marçà ni de Falset perquè formen part de Priorat en no turisme, que és un dels organitzadors. Llavors l'organització d'aquestes jornades com la Fira és a càrrec de Priorat en no turisme, Associació de Veïns i Amics de Falset i l'Associació Micològica Priorat, que s'està acabant de constituir.
Sí, per això et volia, per això et volia preguntar, vale. Què és l'Associació Micològica del Priorat?
Bueno, al final és oficialitzar, no?, el teixit associatiu que hi ha aquí amb el bolet, pues, per poder fer pues, xerrades, aquestes jornades gastronòmiques, la Fira del Bolet, no?, per tindre una mica estructurat i que puguem dinamitzar tot aquest tema, perquè no deixa de ser també turisme, és un turisme sostenible, no deixa de ser un recurs més natural que tenim en aquesta comarca. Llavors, això pot crear sinergies amb comerç, amb restauració, amb turisme. Creiem que és una oportunitat molt important.
Val, abans comentàvem que les jornades seran, les jornades gastronòmiques són, sí, de l'1 al 17
de novembre.
De novembre. Mm-hmm. Llavors, durant aquest mes de novembre, a banda, també s'han organitzat diverses activitats i, sí, xerrades que giraran al voltant del tema dels bolets.
Sí, si vols t'explico,
bueno,
una mica.
Sí, expliquem. He vist que n'hi havia el dia 9, sí, de novembre.
Bueno, el primer acte serà el dia 8 de novembre. Hi haurà una xerrada de la Violeta Castellví, dietista nutricionista, a més de la nostra comarca, una dona molt emprenedora i treballadora, i parlarà dels bolets a la nostra dieta, vale? Que coneixem, no?, del bolet a nivell nutricional, que penso que és molt important. El dia 9 de novembre, a la sala d'actes de l'Ajuntament, a les 10:30, parlarem amb en Joaquim Vidal sobre la caça, els nostres temps, una mica la història, l'evolució de la caça i la necessitat que tenim, no? Ara sembla que la caça, algun sector, vulgui criminalitzar-ho. Llavors, per al funcionament de l'entorn rural d'una manera sostenible és molt important, ho hem d'explicar.
És un debat sí, que tenim obert. I...
Perquè els boletaires, per exemple, podem coincidir perfectament amb els caçadors al bosc. És més, passem per molts camins que ells han arreglat. Disfrutem, per exemple, de veure perdiganes que ells han repoblat, fan punts d'aigua per a la fauna silvestre. Penso que tots els organismes que estan vinculats a l'entorn rural és bo que treballin en sinergia. Després hi ha un taller del repte Club d'Amics de les Forests Comunals, això ho porten els agents rurals, i això està encarat a famílies i a nens i nenes entre 4 i 12 anys. És un taller més dinàmic, més interactiu, i això pot ser molt bonic. Seguim amb el dia 9 de novembre, que és dissabte, a les 6 de la tarda, parlarem de la tòfona, amb Joaquim Pagès, de Tuberconca. Aquí al Priorat tenim tòfona. Tenim tòfona silvestre, perquè tenim zones calcàries on l'alçada és idònea, i tenim tòfona cultivada. Pues també és una cosa, pensem que és un recurs que s'ha de potenciar, s'ha de donar a conèixer, i bueno, pues també és un tema molt interessant. Passem al dia 15 de novembre, al cap de setmana següent.
Que ja, aquí ja sí que serà la Fira del Bolet.
Sí, són els actes principals. Els altres actes que t'he nombrat són, també són...
Són actes com a previs.
Sí, són actes així, previs. El dia 15 hi haurà un sopar maridatge que la cooperativa Falset Marsan Priorat en no turisme conjuntament estan organitzant. El lloc encara està per definir, ho sabrem en breu. És a Falset, segur, però el lloc està, clar, s'està buscant un lloc on hi hagi les màximes comoditats pels assistents, simplement això. Llavors gaudirem de plats elaborats amb bolets i altres productes de temporada, com és la carn de caça, fruits secs, maridats amb vins del Priorat i guiat per l'enòloga i sommelier Anna Casabona, que m'agradaria felicitar-la perquè va ser premiada com a tastadora destacada als Premis Binari 2019. Passem al dissabte, 16 de novembre. A partir de les 10, la idea, si el temps ho permet, parades al carrer de temàtica de bolets, muntanya, caça, gastronomia, artesania, tot relacionat amb la muntanya i els bolets. A la plaça de la Quartera. Llavors, a la tarda, a partir de les 5, exposició de bolets a la plaça de la Quartera. A les 6, presentació de l'Associació Micològica, aquesta que parlàvem abans, a la sala d'actes de l'Ajuntament de Falset. A les 6 i quart parlarem de bolets, amb en Carles Icar, membre de l'Associació Catalana de Micologia, i de Mico Tàrrago, a la sala d'actes de l'Ajuntament. I a les 7 de la tarda del mateix dia 16 de novembre ens visitarà l'Enric Gràcia, ha contactat el Joan Riba, que és micòleg i l'assessor del programa, que segurament recordareu, de Caçadors de Bolets. Ja venia a Marçà i enguany, pues, tant ell com també l'Ajuntament de Marçà, que han mostrat la seva solidaritat d'obrir-ho a la comarca i que tots ho puguem conèixer. Dia 17.
El dia 17, sí, ara el dia 17 és el dia que hi ha un concurs de bolets.
Sí. Vale, pues bueno, la idea és sortir, fer una trobada i després una sortida, que aquí m'agradaria recalcar que és per a majors d'edats o menors acompanyats i que serà necessari complimentar un document d'exempció de responsabilitats. Vale, i vull dir des d'aquí, sortirem a la muntanya tots junts, però tant el viatge com tot és responsabilitat d'un mateix. Vale, no és un acte que, institucional, sinó és una trobada de boletaires. I llavors hi haurà un concurs de bolets que es feia a Marçà i seguirà fent a Marçà, ahir al Bar La Sènia, en el que es premiarà, pues, el rovelló més gran, el de més pes, el cistell amb més rovellons, amb més pes de rovellons, i el bolet més curiós. Això és per dinamitzar una mica, no? I que la gent porti, que compartim experiències i coneixements.
Val, molt bé. Sí. Llavors, bueno, et volia comentar també el fet de Catalunya és un... Bueno, ja abans ho comentaves, el TV3 va fer un programa que es deia Caçador de Bolets. Catalunya és un país amb una afició immensa pel tema
sí,
dels bolets.
Sí, penso que sí.
Està molt bé que una fira d'aquestes característiques se pugui organitzar aquí al Priorat.
Sí, 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 està bé poder continuar la gran feina que va fer el Joan Riba, el Raül Figueroa, l'Enric Groixer, ajuntants, i pugueu continuar perquè... Mira, aquests dies que hem fet alguna excursió a Terol, doncs et trobes gent de Tarragona, et trobes gent, vull dir que és aquí hi ha una molta afició. Ens anem fora i ens trobem gent coneguda, saps? A vegades per casualitat. Llavors, més que res, pues, bueno, seguir potenciant-ho i que no sigui una cosa així que no tingui res que veure amb res més, no? Sinó que sigui una cosa també nostra. I llavors, bueno, aquesta programació que t'he dit... S'està acabant de tancar, no res, queden quatre detalls. Ja ho explicarem en breu ja quan quedi tot tancat, vale?
Bueno, doncs estirem atents i ja està.
Molt bé.
I seguirem informant.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies per haver vingut i
perfecte.
Anem parlant.
Molt bé.
Tot seguit, els esports.
Els esports.
Important derrota del Falset Esportiu en la darrera jornada. L'equip de la capital del Priorat va sortir golejat per 4-0 del camp de la Floresta. Els falsetans sumen d'aquesta manera la primera derrota de la temporada i cauen de la tercera a la cinquena posició a la classificació. Actualment tenen 13 punts. També derrota del Porrera, que va perdre per 2-1 en la seva visita a Maspujols. Els porrerans sumen la tercera derrota consecutiva i són 13ens amb 6 punts. En la jornada 8, el Porrera rep avui a les 5 a la Selva, mentre que el Falset juga demà a les 12 contra el Maspujols al Nou Domènec Aragonès. Pel que fa als juvenils del Falset, els nois de la capital del Priorat van caure a casa contra el Pare Manyanet de Reus per 1-3. Amb aquesta nova derrota, el Falset tan sols suma un punt i és 12è a la classificació. Aquest cap de setmana, els falsetans visiten el camp de l'Espanya a la Canonja avui a 8:15 del vespre.
En futbol sala, el Capçanes va golejar l'Ampolla per 13 gols a 4. Pels prioratins van marcar Julià Piqué, que va fer 5 gols, Ignasi Pelejà, que en va fer 4, i a 5 Amgar, 3, i Arnau Cedó. Una gran victòria que col·loca el Capçanes segon amb 6 punts. El partit entre el Vandellòs i el Priorat Nord es va aplaçar. En la jornada d'aquest cap de setmana, el Priorat Nord juga avui a les 6 contra el Móra la Nova i el Capçanes descansa. I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Els ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per la seva atenció. Que vagi bé.